Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Molt bon dia a tots els oients de Ràdio Balaguer en una nova edició del programa Un Cafè amb Energia. Com sempre, en aquest Cafè amb Energia contem amb en Josep Raimat, tècnic de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera. Aquí donem la benvinguda. Molt bon dia, Josep.
Molt bon dia.
I com és habitual al programa, doncs contarem amb una primera part en la qual repassarem algunes informacions, algunes notícies recents, i també tindrem una segona part que serà l'apartat de l'entrevista. Avui qui tindrem?
Avui tenim en Jaume Moya, cocoordinador del projecte Eudemont. Són una entitat especialitzada en identificació, comprensió i resolució de conflictes, centrats en conflictes el que ells anomenen socioecològics, principalment vinculats a la implantació d'energies renovables, transició energètica i lluita contra el canvi climàtic en general. Jo crec que molt, molt, molt interessant. Us ho passareu bé.
Abans, però, parlarem de diferents novetats i notícies i farem dins de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible de les Terres de Lleida?
Doncs sí, aquesta setmana justament estem immersos del tot en la Setmana Europea de l'Energia Sostenible de les Terres de Lleida, com molt bé deies. La Setmana Europea no és pas un projecte nostre, de la xarxa d'oficines, sinó que és un projecte a nivell europeu, ja n'hem parlat en altres ocasions, i la veritat és que el que hem intentat és muntar un seguit de jornades per totes les comarques de la demarcació de Lleida, amb el suport tant de Diputació, entitats vinculades al sector, com sobretot també projectes, per dir-ho així, econòmics que ja estan en marxa i que tenen solucions realment innovadores dins del camp de la sostenibilitat. I per posar-vos un exemple, podeu trobar jornades d'agrovoltaica el dimecres dia 11 a Mollerussa, podeu trobar una jornada a la Segarra sobre fotovoltaica flotant, que és super recomanable. Incidim de nou en el tema del biogàs com a estratègia de país el dijous i de fet tindreu programes com el d'avui o el programa que fa el company del Solsonès que s'emetran al llarg d'aquests dies i evidentment quedaran, en el cas de que ho vulgueu escoltar, quedaran penjats en el podcast i els podeu recuperar quan vulgueu.
Si hem de parlar de notícies, hauríem de parlar evidentment de la notícia dels darrers dies, de la del mes, que és l'apagada del passat 28 d'abril. Quina opinió et mereix?
Quina pont feies? Aquesta me l'esperava i
bueno, aquesta no podia faltar.
Aquesta no podia faltar. I han passat uns quants dies, unes quantes setmanes, i la veritat és que per primera vegada a la història alguns de nosaltres ens hem sentit fins i tot importants en la taula de cunyats del diumenge. Que et preguntin quina opinió tens. Escolta, una vegada que em deixin opinar, ja ho
recordem, sabeu. Que l'apagada, a més, va tenir lloc el dia després de que vam fer l'entrevista a Firacú. No sé si
prometo,
va tenir alguna cosa a veure.
Prometo que no vaig desendollar res. El pavelló no ho vaig tocar. Res. No vaig desendollar res.
Va ser l'entrevista que potser va suposar un esforç molt, molt important i vas preveure ja aquesta apagada. Vaig dir, escolta, mira, el dilluns m'ho vull agafar-me descans i faré una apagada.
Doncs sí, va ser descans pràcticament obligat. Ja sabeu que no costa gaire a dia d'avui fer especulacions. N'hi ha que corren a poder posar els seus fascicles a la venda l'endemà mateix i els micròfons al davant els tenen molt aviat. Al final és algo que no és desitjat, però sí que estava previst que podia arribar. Una caiguda d'aquest tipus en horari de baixa demanda sí que havia passat de nit, però s'havia pogut vehicular. Tindre-ho a ple dia, doncs sí que és cert que donava indicacions de que en un moment de generació on les renovables tenien gran part d'aquesta aportació, doncs podia provocar algun tipus d'oscil·lació i arribar en aquest punt, que normalment es corregeix. Aquest és el tema. En aquest cas, doncs, la cadena de proteccions que hi ha tres sistemes per evitar que això arribi en aquest escenari 4, que seria el de la caiguda total, doncs per primera vegada en un sistema que realment és famós, el de la xarxa de red elèctrica, podem dir moltes coses, però fins ara apagades d'aquest tipus no l'havia patit, doncs bueno, ha permès que cada sector, els pronuclear, els certs sectors econòmics se postulin i vegin que el defecte venia justament de les renovables i la seva aportació, però no és pas el dia que més aportació de renovables hi ha hagut en el mercat elèctric espanyol, ni molt menys. És una cosa excepcional. Hi ha hagut moltes trucades preguntant què he de fer per corregir-ho, etcètera, etcètera. Bueno, sí que és cert que hi ha mètodes a nivell domèstic per a aquells que tenen fotovoltaica instal·lada a casa perquè no ens quedem sense subministrament. El subministrament ens caurà realment, però la nostra producció ens ho cobrirà. El famós mode illa, molts quan ens han fet instal·lació no han preguntat o han dit perquè hi ha una diferència de preu d'un inversor a un altre, doncs, bueno, ja té un motiu, tenia el motiu. Són les renovables les responsables? Hosti, tot, a mesura que han anat passant la setmana, s'ha vist clar que no. El micro no l'hem de posar en els que tenen interessos diversos, sinó en la gent que és imparcial i que tenen criteris sobre xarxa de transport, sobre generació elèctrica, i potser no els hem posat prou. El que està clar, i tots coincideixen, és que el que s'ha de fer és millorar el sistema de flexibilitat de les energies renovables, tant l'eòlica com la fotovoltaica, de tal forma que tinguin la capacitat de ser molt més síncrones, de que es puguin incorporar a la xarxa sent elles les reguladores de la demanda i no haver de tenir en espera permanent sistemes que assegurin que hi hagi un subministre continu. De fet, hem estat uns quants dies sense nuclear, perquè es va haver de fer una apagada i després una reempresa, i això suposa uns dies de fora de servei, i no va passar res. Més aviat el que hem de pensar és això, que anem cap a un sistema amb un sistema de renovables que s'ha de reforçar, que s'ha de flexibilitzar, hem de passar a tindre molta més acumulació de diferents tipus, no parlem només de bateries de liti, i el que cal és anar eliminant en el mix aquesta nuclear i aquest cicle combinat. És a dir, que les conclusions més aviat són el contrari dels que molts desitgen, però la realitat ens porta que s'ha de fer una aposta encara més i que el 100% del mix o el més pròxim possible sigui renovable.
Doncs, d'abans d'aquesta apagada apocalíptica o d'energia, el que podem, si més no, és recomanar als nostres oients sempre una bona barra de pa, un bon tros de fuet i piles per la...
Ens avisaven, bingo.
Piles per la llanterna i recuperar la ràdio vella per escoltar la ràdio.
Això sí, la ràdio sempre és una molt bona companya.
I abans de passar a l'entrevista, el que sí que tenim un altre tipus d'apagada, i és que el programa Un Cafè amb Energia també s'apaga doncs una temporada, perquè aquest serà el darrer Un Cafè amb l'Energia, perquè l'estimat Josep Raimat doncs fa un canvi de feina.
Doncs sí, la veritat és que m'acomiado no content de deixar-vos, sobretot aquest programa m'ha aportat moltíssim, m'ho he pres com si fos no feina, sinó que totalment dedicat a vosaltres, m'ho he sentit com amics, com a família. I la veritat és que el projecte en aquesta comarca me'l sento molt meu, no només per la pròpia OCTE, sinó perquè és un territori que des de sempre ha sigut el meu, jo he nascut en aquesta comarca i l'he sentit sempre com a meva, i els companys que m'he trobat són ideals i m'emporto amics. Però sí que és cert que al final és un projecte temporal, hi ha dificultats a nivell de poder mantenir l'estructura tal com la teníem, i has d'acabar fent un pas al costat. És difícil, però potser són oportunitats que, si no les agafes ara, potser es perden.
Doncs apaguem de moment, momentàniament, per donar pas a la publicitat, però no ho apaguem del tot, perquè de seguida tornem a Un Cafè amb l'Energia amb la secció d'entrevista.
Fins ara.
Un Cafè amb Energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
I després del repàs d'aquestes notícies i de parlar de diferents ajudes i subvencions, és el moment de donar pas, i després d'aquesta pausa, de la segona part del programa d'Un cafè amb l'energia. I ho fem, com és habitual, amb la secció de l'entrevista. Avui l'entrevista, com hem avançat abans, tenim en Jaume Molla, que és coordinador del projecte Eudemon, entitat especialitzada en la identificació, comprensió i resolució de conflictes socioecològics, principalment en les diverses problemàtiques que poden sorgir amb les energies renovables, la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic en general. Molts temes, ara hi posem una mica més de llum a la foscor, com diria en Carles Porta, i la llum ens la porteu vosaltres dos ara amb aquesta secció d'entrevista amb el Josep Raimat i el convidat en Jaume Molla. Quan vulguis.
Doncs sí, Mingo, avui fem un cafè amb el Jaume. Bon dia, primer de tot.
Hola, molt bon dia.
Sentir-te la veu sempre és un plaer, i que ho facis aquí a l'estudis de Ràdio Balaguer, ideal. Abans de res, te serviria un cafè? Ets de cafetonet ara a mig matí?
Sí, 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 sempre, sempre, sempre. La cafeïna...
Sempre va bé.
La cafeïna sempre ens va bé, sí, sí, tant.
Què hi posem a la tassa? Una miqueta de talladet, un cafè, un cafè amb llet?
Fem un cafè amb llet.
Vinga, va.
Sense sucre, sense sucre, però cafè amb llet i amb llet sencera.
Vinga, va, doncs som-hi. Què sabem del Jaume? Jaume Molla i Matas, segarrenc d'adopció, però molt actiu per la comarca, llicenciat en dret, especialitzat en gestió immobiliària, ha exercit tant de cessió immobiliari, però sobretot amb una llarga trajectòria com a procurador en diversos tribunals. Molt vinculat al món cultural, patrimoni, paisatgístic, i alguns el coneixereu per les seues múltiples publicacions i fins i tot en la, per la seva etapa com a diputat al Congrés. Mm-hmm. Si avui el tenim aquí, però, és en representació del projecte Eudemon.
Correcte.
Mm-hmm. M'he deixat alguna coseta?
Bé, el cert és que en la meva vida he fet moltíssimes coses i encara segueixo fent coses noves, a veure si algun dia en faig alguna bé. Però vull dir que podríem.
Comencem bé, comencem bé. Dèiem sobre el projecte Eudemon, ets el co-coordinador. Podríem, sí, dir que teniu aquí una bicefàlia, no?
Sí, correcte. Aquest és un projecte que va néixer fa 5 anys amb col·laboració amb la Sigrid Muñiz, la meva companya en el projecte Eudemon, diguéssim, la co-coordinadora i corresponsable d'aquesta aventura en la que estem ficats.
I com arribeu a decidir per arrencar un projecte com aquest? Com s'inicia això?
Això s'inicia, a veure, des de sempre, de fet, tu has mencionat doncs, el meu passat polític, vull dir, jo vaig ser gairebé 4 anys, vaig ser diputat en el Congrés, i si jo vaig entrar algun moment en política, sobretot va ser a partir de tot l'activisme mediambiental. Vull dir, jo estava i vaig ser portaveu i activista doncs, en moltes plataformes de defensa del medi ambient, de defensa de la natura, vaig ser el portaveu de la plataforma contra el fracking, també projectes de recuperació dels paisatges tradicionals, arquitectura popular, etcètera, etcètera. Vull dir, és aquesta inquietud personal sempre de defensa del medi ambient. I la Sigrid, la meva companya, que és experta en medi ambient, és experta en processos de mediació, de fet té un doctorat que va fer precisament al voltant del Segarra-Garrigues en el seu moment, que també va ser un focus de mobilització social i de conflictes, doncs ens vam trobar i parlant doncs, al voltant de tota la situació, la necessitat de tirar endavant una transició ecològica, però també que aquesta transició ha de ser justa, ha de ser participativa i ha de tenir doncs, sempre en compte les veus del territori, normalment del territori rural, que són unes veus que moltes vegades queden fora i que en canvi poden ser és molt important doncs, que estiguin a dintre perquè també poden ser part de la solució de tots aquests canvis imprescindibles que hem d'afrontar amb el repte de la transició ecològica. I a partir d'aquí doncs, es va crear el projecte Eudemon doncs, per dissenyar un seguit de protocols per vehicular tota aquesta participació ciutadana, també amb la idea doncs, de prevenir els conflictes socioecològics, que alguns dels quals ja s'havien creat i altres doncs, que estaven també en gestació, doncs, per prevenir-los i aconseguir doncs, que aquesta veu de la ciutadania s'integrés doncs, per formar part d'aquesta transformació i dotar-la també doncs, aquesta dimensió de justícia que és imprescindible perquè la transició doncs, tiri endavant.
O sigui que aquest aquests conflictes que definiu com a socioecològics vindrien a ser aquests exemples que ens posaves, no? Una mica el tret diferencial ja la pròpia paraula ho defineix una
exacte,
mica.
Exacte, són conflictes socials, en tant en quant la ciutadania, la gent que és directament afectada per les transformacions que suposa la transició ecològica, doncs tota aquesta dimensió social no està sent tinguda en compte, i és part fonamental de ser tinguda en compte, perquè són els primers afectats doncs, pels canvis, i ecològica, en tant en quant també la línia també és la lluita contra el canvi climàtic, la lluita per la sostenibilitat, per un desenvolupament sostenible i per fer front amb uns canvis que segur que vindran una sèrie de sacrificis que ja s'estan havent d'assumir, però que no poden deixar la gent enrere. Per això és aquesta doble dimensió social ecològica.
Al final són dos conceptes positius tots dos, social i ecològic, i en canvi acaben tenint un resultat en aquest cas d'un impacte negatiu perquè és un conflicte.
Clar, exacte. Vull dir, són dos conceptes que han d'anar agafats de la mà i que han de formar part doncs, de la prevenció. L'ideal és evitar el conflicte. Per desgràcia, moltes vegades és inevitable el conflicte, però són dos elements, l'element social i l'element ecològic, que s'han de tenir en compte, que han de ser principals a l'hora de trobar solucions i que entre tota la ciutadania doncs, es pugui tirar endavant doncs, aquest repte, diguéssim, universal, que és la lluita contra l'escalfament global.
Eudemont, quan arrenqueu amb aquest projecte, no ho feu només amb una visió local, sinó que heu treballat per tota la península,
sí.
I suposo que en aquelles zones que on més conflicte justament socioecològic ha aparegut, no? per tema aerogeneradors, per tema fotovoltaica, però bueno, hi ha zones amb més impacte que d'altres, imagino.
De fet, Eudemont neix a partir del Centre per la Sostenibilitat Territorial, que és un centre amb el qual ja havíem col·laborat històricament, que sobretot té la seva base a la Garrotxa, i que de fet era un centre que va néixer precisament en les lluites contra les agressions a les grans infraestructures, del túnel de Bracons, etcètera. Estem parlant ja de fa molt més de 10 anys. I a partir d'aquest Centre per la Sostenibilitat Territorial doncs, es detecta la necessitat doncs, de contribuir, de parlar, d'integrar dins dels processos la ciutadania. I a partir d'aquí doncs, fem una anàlisi i comencem a treballar. El projecte principal és aconseguir un protocol que objectivitzi al màxim la vehiculació d'aquesta participació. És a dir, com s'ha d'establir aquest diàleg social, amb quines condicions, amb quins tempos, quins espais s'han d'integrar, com s'ha d'aconseguir també que tota la ciutadania formi part o s'incentivi, s'estimuli per formar part d'aquests processos i alhora també que l'administració atengui, cregui en aquests processos de participació, que no sigui un mer tràmit, també doncs, que les pròpies empreses que estan incidint en aquestes infraestructures, en aquestes instal·lacions, també vegin com a una virtut escoltar aquesta participació, també doncs, per aconseguir, per una banda, participar de la intel·ligència local perquè els seus projectes siguin el més arrelats i entrin més dins les dinàmiques locals i també, alhora també, doncs, perquè els seus projectes evitin un conflicte, evitin la judicialització, per exemple, que és una cosa que a Catalunya m'entenem molt, el que és la judicialització. Ara mateix tenim aquest problema de Sixena, que fa més de 10 anys. Doncs evitar...
Sembla que avui han fet una... avui, aquests dies, aquestes setmanes.
Aquestes setmanes, sí, decisions... sí, allò que... Ara, finals de maig, em penso que va sortir la resolució, sí. Doncs bé...
Han pres unes decisions una mica per la tangent.
Clar, a vegades, si això ho agafes d'entrada, intentes buscar una sèrie d'acords, doncs evites la judicialització que al final t'acaba esclatant. A partir d'això, comencem a treballar a Eudemont, comencem a treballar, evidentment, a Catalunya, comencem a... De fet, aquest protocol creix, és un projecte sobre la marxa i sobretot forma a partir de les experiències a l'Alt Penedès.
Per què l'Alt Penedès?
Doncs el que fem d'entrada per crear, per desenvolupar sobre la marxa el protocol aquest d'Eudemont, fem una anàlisi a partir de l'estat del desenvolupament de les renovables. En aquell moment i encara ara precisament el conflicte al voltant de les renovables era un dels principals i és un dels principals conflictes socials al voltant de la transició energètica. Aleshores decidim buscar un territori on el desenvolupament de les energies renovables doncs, tingui molt recorregut, tingui molta conflictivitat i tingui una sèrie de característiques que després ens permetin treure unes normes que es puguin generalitzar en d'altres territoris. I analitzem l'Alt Penedès, perquè l'Alt Penedès, més enllà de ser, és com és un territori agrari, evidentment, doncs, al voltant de la vinya, també és un territori que està molt afectat tradicionalment per infraestructures, degut a la seva proximitat a l'àrea metropolitana, vull dir que ha estat molt castigat per autovies, per vies de tren, etc, etc. És un territori on el canvi climàtic ja està incidint profundament, la vinya de baixa alçada està profundament ja afectada pel canvi climàtic, i de fet és un lloc on s'evidencia que s'ha d'actuar d'una manera o altra, o aquest cultiu tradicional que marca el paisatge, que marca l'economia, doncs entrarà en una evolució evidentment negativa. I a part també és un territori que està afectat també per una línia de molt alta tensió, i era un territori que pràcticament no produïa ni l'1% de l'energia que el propi territori, la pròpia comarca, necessita.
Sí, és un tema que hem tocat en diversos programes i que hem tingut especialistes just en la matèria, i que potser ens falta, no?, entendre quina és la magnitud de la tragèdia.
Clar,
és a dir,
sí.
El consum no només elèctric que tenim a nivell energètic en comarques que aparentment poca població, hi ha infraestructura, dius... És curiós que no són ni autosostenibles. No, sí. No és que no ho siguin, és que ni s'hi aproximen.
Ni de lluny.
Ni de lluny.
I no hi ha consciència d'això.
No hi ha consciència.
Clar, l'Alt Penedès és un exemple clar. L'Alt Penedès ni l'1% de l'energia que necessita. Però això ens passa, aviam, jo vinc de la Segarra. La Segarra, que sembla que sigui una comarca agrària, agrícola, que no necessita energia, bé, la Segarra és una de les comarques de Catalunya que més energia consumeix. No entrarem per què ni per qui, però és una de les que més energia consumeix. I mirem quina energia produeix. I llavors, clar, a la Segarra, doncs sí que hi ha moviments, doncs, de protesta contra el desenvolupament renovable, perquè també alguns projectes s'estan fent d'una manera molt, molt desendreçada, però sí que és cert que una resposta s'ha de donar a això, encara que sigui pel concepte de sobirania energètica i encara que sigui pel concepte d'autoabastiment. Una altra cosa és si fem superàvit, si el superàvit anirà a Barcelona, però una altra cosa és, escolta, el nostre consum de proximitat de quilòmetre zero, d'on surt aquesta energia?
Clar, nosaltres com a Noguera tenim els antecedents de venir d'una hidràulica des de fa molts anys, tenim molta superfície ocupada per embassaments, tenim generació, s'ha vist molt clar que la hidràulica té aquesta, sobretot des de la recent apagada del 28 d'abril, que tenim aquesta capacitat de regular, no?, la demanda, i potser ens n'oblidem de que la tenim allí, està aquí darrere, i no hi va haver dret a participació en aquell moment.
I és una energia absolutament renovable i absolutament sostenible.
Totalment.
I sort hem tingut, ara per exemple, però sí, que ara hi ha una sèrie de conflictes també al voltant de la hidroelèctrica reversible, perquè la hidroelèctrica és fonamental, a més a més es pot regular i pot respondre immediatament a la demanda, cosa que a dia d'avui amb l'eòlica i la fotovoltaica és molt més complicat, fins que no desenvolupen més tot el tema de bateries, etcètera, etcètera. La hidroelèctrica és la que ens pot respondre més ràpidament, però també venim d'un període de sequeres i d'un període de certes inestabilitats on la hidroelèctrica reversible pot ser la gran bateria que pot donar resposta en aquestes urgències. Vull dir que, en realitat, doncs, bé, cada territori, cada terra fa sa guerra, però sí que tots els territoris s'han d'assumir, doncs, que hi haurà d'haver-hi un canvi, però que aquest canvi s'ha de fer bé. I que la urgència no sigui una coartada per deixar de banda aquesta dimensió social de la que parlàvem abans.
Ara que parlaves d'aquesta urgència i d'aquesta ordenació, aquí tenim el planejament per l'acollida de les renovables, tenim el pla Ter imminent des de fa ja uns quants anys, imminent.
Sí, sí.
Clar, ha de ser aquesta la figura que realment ens ordeni i pot ser la clau de volta perquè tot plegat sigui de consens i aterri com cal.
Anem a veure, el Plater de fet fa més de 10 anys que necessitaríem tenir una planificació precisament, doncs, tant de la, sobretot de la producció energètica al llarg del país, comptant també, doncs, amb els recursos de cadascuna de les zones, i després també, doncs, una planificació, doncs, de la distribució, la comercialització i el consum d'aquesta energia. Bé, com dèiem fa uns anys, el Plater sí, ho tenim a tocar. Ho tenim a tocar. Sembla ser que sí, que igual abans de fi d'any arribarà el Plater i arribarà tard, i a més també arribarà, doncs, amb aquesta coartada de les presses, perquè és cert, anem tard, anem molt, molt tard, i és cert, vull dir, Catalunya és de les zones de l'Estat i de les zones d'Europa que va més a la cua precisament amb la generació d'energia renovable, i la nostra dependència energètica ara ja no és només, intentem superar, però ja no és només del gas, del petroli extern, sinó que ho estem canviant per una dependència energètica de l'electricitat que ens ve de l'Aragó i d'altres comarques. Que l'Aragó ho està fent, va com un tiro, personalment penso que està fent malament, perquè tampoc té gaire en compte la dimensió social, la dimensió paisatgística, però ho està fent com un tiro i estem passant a dependre d'un gas exterior o d'un petroli exterior amb una energia que sí, que ve de l'Aragó. I nosaltres doncs, seguim sense planificar i desenvolupar aquests projectes de renovables. El Plater probablement vindrà a respondre això, vindrà a respondre als objectius 2030-2050, però molts tindran grans sorpreses.
Clar, al final és un planejament que ja hauria agradat tenir-lo quan van començar a aterrar les renovables amb l'eòlica a la Terra Alta. Pràcticament són alguns parcs i estan per la seva substitució, o sigui, estan al final de la seva vida útil. És a dir, que no són 10, no són 12, són gairebé 20, 20 i pico d'anys que anem amb retard.
Efectivament, efectivament. De fet, ara hem de parlar, en zones com la Terra Alta, en zones com les Garrigues, i hem de parlar, i zones com la Noia, l'Alta Segarra, de la repotenciació. Uh-huh. Vull dir, ara també arribarà el moment aquest doncs, que aquells aerogeneradors que no produïen ni un megawatt han quedat obsolets, s'han de canviar. Què fem amb aquella ferralla? Com reciclem aquella ferralla i com cada 3 o 4 en fem un. De cada 3 o 4 que en produeixen 3-4 megawatts, en fem un de sol que te'n produirà 7. Vull dir que ara ens trobem amb la necessitat de fer noves instal·lacions i alhora també substituir les velles. De manera que sí, és cert, i aquest Plater l'hauríem d'haver tingut fa 20 anys quan parlàvem d'allò de les ETDPs, la zona de desenvolupament prioritari, que també van aixecar tantes ampolles, doncs ara tornem a estar això, perquè el Plater vindrà a ser això, unes ZDPs. Aquí sí, perquè hi ha eòlica, aquí sí, perquè hi ha el potencial social, aquí no, perquè hi ha un sòls de valor agrari, aquí no, perquè hi ha una ZEPA, una xarxa Natura, però és que ens arribarà així de cop.
Hem estat potser massa temps en una falsa calma tensa, perquè a Catalunya semblava, els que estem dintre del sector potser ho vivim més i estem més sensibilitzats, però de forma general no hi ha la sensació de que això ve a canviar les lògiques econòmiques, socials, culturals del territori.
Efectivament.
Ja.
A la Segarra, no sé si aquí a la Noguera, però a la Segarra hi ha una expressió d'allò de ets un bastrús, ets un bastrús. Doncs hem fet una mica el bastrús.
Hem fet el bastrús.
Hem amagat el cap sota terra mentre el món anava canviant, mentre el món anava canviant absolutament i mentre doncs, el problema, clarament, doncs, el canvi climàtic anava avançant. Hem amagat el cap sota la terra i de cop també ens trobem doncs, que les nuclears, ara hi ha un programa de tancament de les nuclears i això s'ha de substituir. Les energies fòssils s'han de substituir també per energia elèctrica. S'ha d'afrontar, evidentment, un decreixement i una eficiència en el consum de l'energia, però tenint en compte que només consumim aproximadament el 20-22% de la nostra energia que estem consumint d'avui és l'elèctrica, doncs aquest 22% hauria de passar a ser el 80% o el 100%, i això suposa el decreixer, el que desaparegui pràcticament el 75% o el 80% de l'energia que depèn dels cicles combinats, dels fòssils o de l'energia atòmica. I això sembla que no ens hi hem pensat. I ara venen les presses. I ara venen les presses, però insisteixo, encara hi som a temps d'intentar fer bé les coses, encara hi som a temps de mirar de vehicular bé les veus de la ciutadania, les veus de la població, i encara integrar-ho doncs, perquè aquest Plater, l'aterrament d'aquest Plater, doncs, sigui el més respectuós, el més equitatiu i el més just possible.
Pot ser que, com hem llegit últimament, tinguem la sensació que hi haurà zones de sacrifici malenteses de sacrifici, però que, vulguem o no, seran prioritàries, és a dir, que s'escolliran i ho hauran de rebre sí o sí.
A mi el concepte aquest de zones de sacrifici no m'acaba d'agradar. Tinc un bon amic que l'altre dia escrivia un article sobre la zona de sacrifici, deia, home, la zona de sacrifici doncs és el delta del Níger, entens? Vull dir, les zones de sacrifici són zones que s'han desertitzat doncs, per una sobreexplotació minera. Nosaltres no sé fins a quin punt tenim dret a parlar de zones de sacrifici.
Bon article del Joan Pons, per cert.
Efectivament. Recomanat
des d'aquí.
Grandíssim, el Joan Pons, un molt bon amic i un molt bon col·laborador també del projecte Odemon. Anem a esclar, a vegades també hem de deixar enrere també aquests els greuges. És a dir, evidentment, el món rural, el món agrari, té acumulat una sèrie de greuges des de fa 200 anys, pràcticament. Jo sóc un fascin, jo sóc un amant molt de la història del carlisme. I a dia d'avui veig encara moltes reivindicacions del territori que em recorden doncs, els alçaments carlistes doncs, que es van aixecar doncs, encara per mantenir les antigues estructures de l'antic règim. I, per desgràcia, en el món rural encara em trobo amb aquests raonaments de no, això s'ha fet així tota la vida, venen els a fora a fotre'ns les terres, els de fora no ens entenen, i moltes vegades aquestes reivindicacions sí que tenen la seva base, perquè a vegades sí que hi ha molts projectes que es dissenyen des del món metropolità i és difícil des del món metropolità entendre les lògiques rurals. Però hem de superar també aquests greuges, hem de tenir clar quina és la nostra planificació, cap on volem anar, quins anhels, quins temors tenim, què necessitem, què volem ser de grans, i però també ser conscients doncs, que també el primer castigat pel canvi climàtic també és el nostre sistema de producció alimentària a dia d'avui i els nostres paisatges. El ritme que anem, el nostre paisatge es desertitzarà en una generació. De manera que també hem de ser part d'aquesta solució, també des dels nostres propis coneixements, des de la nostra estima amb un paisatge, amb una gent, amb un territori, i a partir d'això també formar part, aportar també doncs, valors perquè aquesta transició energètica sigui reuneixi també l'equitat territorial i la justícia social.
És evident que tenim zones òptimes, zones també d'alta demanda d'energia, i en aquests casos, on quan creues les dues corbes, diguéssim, no coincideix. Calen algun sistema de factors de correcció per poder posar-hi, fer aquesta prevenció, no sé si és la paraula correcta, o una mediació prèvia a que arribi el planejament, a que aterri i la resposta sigui més aviat reactiva i no preventiva. I vosaltres sou mediadors, el concepte s'entén força, teniu una figura de neutralitat, heu de jugar a que les dues parts se puguin escoltar i que hi hagi llibertat per fer-ho i que hi hagi unes normes per fer-ho, però, clar, quan veus tot com s'està movent, la veritat
som
és que...
El mediador, de fet, no hi ha tradició, almenys en el nostre país, i quan dic país, evidentment és a Catalunya, però tampoc a l'Estat no hi ha gaire tradició sobre aquesta mediació. I el cert és que un mediador, si una cosa té que tenir sobretot, és neutralitat. I ho dic per experiència, m'ha passat a Catalunya, però m'ha passat a Galícia, m'ha passat a Andalusia, quan arribes com a mediador, ningú confia en tu. Tothom et mira malament i tothom es pensa que jugues amb l'altre equip.
Tu que hi guanyes, no, aquí?
Clar, sí, a tu qui et paga.
A tu qui et paga.
Llavors, moltes vegades, molts dels projectes inclús treballem amb fons propis, però inclús també a vegades també és una de les parts la que ens contracta. Però nosaltres sempre deixem clar que no som una agència de comunicació, no venim a maquillar res. I ens pagui qui ens pagui, la nostra feina no es pot desenvolupar si no és des de la neutralitat. Aleshores arribes, escoltes a tothom i tampoc no treus tu solucions ni imposes cap tipus de solució. El que fas és facilitar, activar aquest diàleg, intentar doncs, que la gent treballi a partir de l'empatia, a partir del reconeixement de la manera de pensar de l'altre, se sentin i cerquin uns consensos. Nosaltres l'únic que intentem és fer de dinamitzadors a la recerca d'aquests punts de consens doncs, que poden ajudar a totes les parts. I com deies abans, sí, vull dir, hi haurà a Catalunya i a tants llocs hi haurà una falta de... hi haurà alguns territoris que hauran d'anar més enllà de la producció pròpia, sinó que també hi haurà necessàriament un factor de solidaritat energètica. L'àrea metropolitana, per exemple, a dia d'avui, de l'àrea metropolitana de Barcelona, només té territori per poder produir de forma renovable el 25% de l'energia que necessita. Aleshores, la resta s'haurà de contribuir a través doncs, de sistemes de solidaritat, però de la mateixa manera que l'àrea metropolitana no es pot alimentar en si mateixa, no es pot alimentar.
Fa anys que ho practiquem, doncs.
Exacte. Doncs és exactament el mateix, molt bé. Nosaltres produirem una part de l'energia que vosaltres necessiteu, però vosaltres, per una banda, aquesta energia l'heu de consumir de forma eficient, de forma responsable, i després, evidentment, ha d'haver-hi un retorn. Ja no hi ha una supeditació, com va passar fa 100 anys, quan es van fer les hidroelèctriques a la Noguera i al Pirineu, etcètera, que tot anava a través de la Canadenca o tot anava a través del senyor Manel Girona i companyia. El sacrifici, efectivament, es feia al Pirineu i tota l'energia anava cap a Barcelona, sinó que no, estem al segle XXI, amb un estat democràtic i de dret, i han d'haver-hi uns mecanismes de compensació, i el benefici també ha de redundar una bona part en el territori on es produeix, a través de diferents oportunitats de desenvolupament, de diversificació de l'economia, d'atenció als serveis socials, de lluita contra el despoblament, etcètera. Bé, el territori ha de ser conscient d'això i ha d'empoderar-se, aquesta expressió que ara ens agrada molt, ha d'empoderar-se i dir, sí senyors, nosaltres produirem l'energia que vosaltres necessiteu, però a canvi nosaltres necessitem un retorn, exigim un retorn, però un retorn que respon, a més, al que nosaltres hem decidit que volem ser de grans. I si creiem en la producció alimentària o en la producció, o en un model agroecològic de producció alimentària, o en un model doncs de artesanal o industrial o turístic o el que sigui, nosaltres volem aquest model i aquest model ha de ser finançat també en part pels sacrificis, si volem utilitzar l'expressió, o en part doncs, per les instal·lacions que ens estan afectant a la nostra quotidianitat, que ens estan afectant en el nostre paisatge quotidià, en les nostres estructures, en l'afectació doncs, de la nostra vida diària, doncs això s'ha de compensar d'una manera o altra. I com decidim les compensacions? També les decidim des dels territoris a partir de processos participatius.
I creus que els processos participatius que tenen planejaments com el Plater realment tenen l'efecte desitjat? És a dir, obren prou vies com perquè les propostes siguin ben rebudes, siguin àmplies, siguin... N'hem viscut i hem participat un programa com aquest i entre moltes altres iniciatives que fem tota la xarxa d'oficines comarcals és el de divulgar, fer pedagogia, formar ciutadania pel fet de tenir uns coneixements sobretot això, de capacitat de demanda, consum, com prioritzar l'eficiència, com buscar una mica que realment siguem coneixedors de què fem amb la nostra demanda energètica, no? Però el feedback en els processos participatius...
Efectivament, nosaltres, i també és una cosa que repeteixo constantment, menys enginyers i més humanistes. És a dir, evidentment estem davant d'un repte tecnològic, científic, que és molt important. Doncs la ciència estableix uns objectius ineludibles, però aquests objectius, a l'hora de plasmar-los, han de comptar molt més, com insisteixo, amb la ciutadania. I per arribar a la ciutadania es necessita molt més doncs, plantejaments de sociòlegs, d'humanistes, de gent que sàpiga vehicular això i que sàpiga incentivar i conduir i vehicular doncs aquesta, tot aquest tipus de participació. I, per desgràcia, estem veient en l'administració, en general, un important dèficit. Ara mateix estem treballant en un projecte per Greenpeace, vull dir, puc dir obertament, perquè aviat el farem públic, que estem revisant doncs, tota la legislació per cadascuna de les autonomies de l'estat espanyol i també des de l'estat espanyol de com s'ha passat a l'ordenament estatal i autonòmic el conveni d'Aarhus. 30 anys després del conveni d'Aarhus, 20 anys després de que entrés en la legislació el conveni d'Aarhus, que és el que vehicula la preceptivitat de la transparència en els projectes d'incidència mediambiental, la participació ciutadana i la defensa jurídica, doncs 20 anys després de la ratificació per part de l'estat espanyol encara estem a les beceroles. I hem avançat molt en planificació energètica i sabem molt bé quanta fotovoltaica, eòlica, hidràulica hem de tirar endavant, però encara no sabem molt bé com s'escolta en el ciutadà que et passa pel carrer. I és fonamental escoltar en aquell ciutadà. I això doncs s'ha d'integrar en la legislació i ha de formar part també doncs, de tot aquest projecte de planificació territorial, i és fonamental. I a Catalunya, en concret, doncs s'ha avançat també doncs, amb el desenvolupament de les oficines comarcals de transició energètica, que nosaltres, humilment, des d'Odemont, creiem que són molt interessants, perquè són unes institucions arrelades a la comarca, amb aquest component supramunicipal que nosaltres defensem molt, però alhora amb el seu arrelament doncs, a la territori concret, a la comarca, cosa que significa un bon coneixement del territori, de la seva gent, dels seus organismes, un vincle sentimental, una estima a tots aquests valors, vull dir que ens sembla que les OCTES, les oficines comarcals, haurien de vehicular precisament tots aquests processos de diàleg participatius, però, en canvi, per desgràcia, senzillament veient la infradotació econòmica, per una banda, que tenen aquestes oficines, i per altra banda també que sovint la voluntat política no acaba d'encaixar amb el que haurien de ser aquestes oficines, doncs ens sembla que és com una oportunitat perduda o infrautilitzada, malgrat que hi ha grans professionals en aquestes oficines, però si només poses un professional per comarca, per portar el desenvolupament del Plater, doncs igual el professional acaba prenent mal o acaba una mica estressat.
La sensació, a banda de l'estrès, la sensació moltes vegades és que piques pedra, arribes a la ciutadania, hi ha projectes municipals que realment hi creuen i que volen acollir-ho de la millor forma possible, però també és cert que se'ns encomana aquest paper de neutralitat i mediació i no és fàcil. No és senzill tinguent en compte que et pague qui et pague i es veu com que està a l'altra banda, no? I, hosti, com hi podem participar? I és cert que complim expedient. Els processos de participació estan allí, els obres, comuniques que estan en fase, etc. Però no és tan senzill recollir, poder fer les teves al·legacions ben formalitzades.
És important. A veure, el polític ha de confiar absolutament en el professional, ha d'escoltar el criteri del professional i, a més, s'ha de mirar més enllà dels rèdits polítics i del que passarà a les properes eleccions municipals. I és cert que això condiciona moltes vegades, i a vegades sí, les conclusions que surten a vegades des dels professionals que estan a les OCTES, després políticament són incorrectes perquè igual perdo les properes eleccions. I això ho dic jo, que he estat polític, jo conec aquest tipus de pensament, que a vegades mires més el rèdit de, hòstia, a veure si perdré 5.000 vots, això, i això és un autèntic problema. Jo soc professional, jo fa més de 30 anys que em guanyo la vida com a professional, i el primer que demano és que la persona que em paga, la persona que em contracta, confiï, almenys, perquè per això he estudiat, per això tinc una formació, i fes-me una mica de cas i mirada llarga, però per raons que també són lògiques, som humans, doncs a vegades no es dona prou crèdit en aquests professionals, i alhora també, insisteixo, un professional per comarca que s'ha d'encarregar de tot, del tràmit de les subvencions, de l'assessorament dels ajuntaments, de donar un cop de mà a l'arquitecte municipal, el desenvolupament urbanístic, que a més, hagi d'aguantar, doncs esclar, els anhels, les pors, doncs de les plataformes ciutadanes organitzades en contra d'allò, perquè certament no l'han informat bé i vol informació, però com que no se l'informa, a vegades es nodreix a fake news i llavors et ve, a vegades, amb tesis terraplanistes, doncs jo entenc que el pobre tècnic al final diu, escolta, jo tinc un horari de 8 hores, passi-ho bé i moltes gràcies. Per això, una de les reivindicacions que l'han portat també el Parlament de Catalunya és que aquestes oficines comarcals tinguin molt més pressupost, doncs, perquè pugui tenir un equip més ampli i almenys una persona dedicada absolutament, doncs, en aquesta transparència, en aquesta informació i en aquests processos de formació, de diàleg i d'aconseguiment de consensos, doncs, per aconseguir que l'aterratge de la transició ecològica, de la transició energètica, s'adapti plenament a la idiosincràsia de la comarca i doni una bona resposta el més àmplia possible i el més assumida, doncs, per tots els agents que han estat prèviament escoltats.
La sensació potser és de que no totes les comarques anem a la mateixa velocitat. N'hi ha que porten molt temps treballant amb agències d'energia, tenen oficines de serveis als municipis. Altres han agafat aquesta oportunitat per iniciar processos. Algunes l'han aprofitat, d'altres no. Però, clar, és diferent. O sigui, el servei que has de donar com a agència d'energia, això, acompanyament a subvencions, poder vehicular algun projecte estratègic, al final és jugar diferent que fer aquest paper, diguéssim, d'aterratge de la planificació a nivell no només cartogràfic, sinó cultural, social, quins impactes pot suposar cada zona. No és de rebutjar-lo, sinó d'acollir-lo en la millor mesura del possible, de forma més justa possible. Que aquí potser és on hi ha més diversitat de situacions. No,
nosaltres hem treballat i hem analitzat bona part de les comarques de Catalunya i la situació és absolutament diferent, també per raons també històriques i socioeconòmiques. Osona, per exemple, és un referent d'èxit, però també
cert.
Perquè hi ha una persona que té responsabilitats polítiques, però que també té gran coneixement tècnic i que creu molt i que estima la comarca, que hi està treballant fortament. Llavors, Osona és un cas d'èxit, però perquè aquesta persona ha engançat moltíssim i s'ha envoltat d'un equip de confiança molt bo. Però, en canvi, hi ha altres comarques, no te'n diré cap, però te'n diré unes quantes, i ara estem començant a treballar a les Terres de Girona, per exemple, i que sembla com si no, allà no toca perquè allà tenen paisatge. Jo a la Segarra tinc un paisatge preciós. Tens un paisatge preciós canviant. Però hi ha algunes, i podríem dir altres territoris, on sembla que això no vagi amb ells. I en realitat, aviam, estem fent un model de país.
Va amb tots.
Catalunya, va amb tots. Va amb tots. I jo estic encantat, jo sóc submarinista, i jo estic encantat d'anar-me a l'Empordà i fer submarinisme i gaudir, doncs, immersions, això, però ara també vull dir que aquella comarca també ha de respondre també a les necessitats energètiques de tot el país. Vull dir, una cosa no és incompatible amb l'altra. Ja dic, poso aquests dos casos extrems, una cosa és l'Empordà, una altra cosa és Osona, però aquí a la Noguera... No parlo tant d'aquí a prop perquè podria prendre mal, perquè ja visc aquí. Però
sabem on vius.
Per això, no, aquí tot va molt, molt, molt i molt bé, però jo no sé com anirà demà, quan arribi el plàter.
Al final, tindré experts com vosaltres que heu pogut trepitjar territori, sempre ens és de molta ajuda. M'agradaria saber, ens comentaves aquest projecte de Greenpeace, jo crec que els nostres oients també... que ens exposessis algun cas, no cal parlar-nos en particular, de projecte que teniu en banc, que creieu que és necessari d'exposar-lo com a l'impacte que pot arribar a tenir a nivell positiu,
mira,
per deixar-nos aquest bon sabor de boca.
Veure, els nostres processos, i és cert...
Fins el que pots explicar.
Clar, és això, els nostres processos han de tenir, sobretot els processos concrets, els conflictes que estem que estem treballant i que estem precisament dinamitzant aquests espais de diàlegs, una cosa que és molt important és la discreció. Vull dir, quan jo arribo en un conflicte i intento dialogar amb totes les parts i atraure altres parts també per una taula de diàleg que comença doncs, amb una esfera social, ciutadana, les entitats de la ciutadania, a poc a poc integrem els ajuntaments, les empreses promotores, etc. Això, com diem en català, aquest mal no vol soroll. Aleshores, jo ara no et puc explicar. Però sí que hi ha un projecte que, precisament, com que no hi he entrat jo, però l'he estudiat molt, és un cas de referència, convido la gent que l'estudiï.
Aquí anem, en aquesta part pedagògica volia entrar.
Un projecte molt maco a Menorca, de Son Salomó. Aquesta és una fotovoltaica que va aterrar de mans d'una empresa internacional que va aterrar al nord de Ciutadella de Menorca amb una zona que tenia doncs, present molta riquesa amb arquitectura popular, marges, cabanes, etc. Una cosa que desgraciadament tradicionalment ha estat menys tinguda, però allà hi havia uns elements molt interessants i també era una zona on també tenia una molt interessant biodiversitat. De manera que immediatament un grup de plataformes ecològiques i arqueològiques i de respecte i de defensa de l'arquitectura tradicional de seguida es van posar en contra, la multinacional no va baixar del burro i el projecte es va acabar judicialitzant i va passar doncs, per una sèrie d'anys d'un conflicte fossilitzat en els jutjats. Finalment, algú se li va ocórrer despenjar el telèfon i van començar a parlar. La primera de les converses va ser molt complicada, la segona ja no tant. I al final s'ha acabat desenvolupant un projecte fotovoltaic molt menys agressiu. L'original era bàsicament arrasar-ho tot, pavimentar-ho tot amb formigó i tirar milles a l'ample. I ara s'ha acabat fent un projecte fotovoltaic que s'adapta absolutament a l'orografia del territori, que és menor a l'originalment previst, que ha restaurat tot de marges de pedra seca, que ha restaurat cabanes, que són a l'hàbitat precisament de les sargantanes, de molta biodiversitat local.
Busca
que,
aquesta integració, clar, no? Aquesta integració paisatgística.
Exacte, i turística també. S'ha creat una sèrie de rutes, observació de les aus, s'han restaurat cabanes que anaven caient, que d'això també en sabem molt en la nostra terra, cabanes sí. De pedra seca que s'estaven enfonsats, s'han restaurat, han passat a ser refugis de les aus, miradors, etc. I s'ha fet un projecte que en realitat, i afortunadament, no satisfà el 100% a ninguna de les parts. És a dir, s'ha arribat a una solució que no hi ha guanyadors i perdedors, sinó una solució consensuada on es respecta els valors de biodiversitat, del paisatge, de l'arquitectura, de l'arqueologia i alhora també s'està produint energia renovable fotovoltaica d'una manera sostenible i d'una manera neta. Doncs aquest és un molt bon referent.
Molt bon referent, sí, molt bon referent. I, de fet, intentarem buscar-lo i penjar-lo també a la nostra pàgina web del Consell i aquí a Ràdio Balaguer per poder-lo fer arribar als nostres oients. Tu creus que és millor esperar que hi arribi un projecte específic concret com aquest o fer una prevenció prèvia a nivell de planejament i que hi hagi una participació? És complicat, però és necessari.
Això com la medicina xina. Millor sempre la prevenció. El problema és que nosaltres, a Udemont, moltes vegades fem més de bombers que de metges xinos. Però a nosaltres ens agrada i estem començant a fer projectes de prevenció. És a dir, abans de que t'arribi un projecte que t'agafi amb els pixats al ventre, pensa una mica. Què vols, en quines zones, de quina manera, què li demanaràs, què vols ser de gran i com això pot ser una oportunitat per ser de gran. Sempre millor la prevenció. Insisteixo, moltes vegades ens truquen directament doncs, quan ja tenim el merder liat i quan ja hi ha doncs, l'empresa que té por que no volen al territori perquè es pensa que el rebran a pedrades i el territori doncs, que sobretot fa tallers de pancartes i protestes i això, però no hi ha ningú que intenti coordinar i dir, escolta, anem a mirar, mirem-ho d'una altra manera i com es podria fer perquè no fos especialment agressiu i que fos una oportunitat. I clar, no és gens senzill, per això quan abans ho agafem, millor agafar-ho ahir que avui.
Molt interessant. Jaume, sempre se'ns fa cura el programa amb convidats com vosaltres, tan i tan interessants, i ja ens hem de despedir. Gràcies de nou i a tot l'equip d'Udemont, a la Sigrid, dona-li una bona abraçada de part nostra. Sí. Ella s'ha assegurat de fer-nos arribar també les seves impressions sobre el projecte i la voluntat de ser aquí avui. No ha sigut possible, però superagraïts amb el que esteu fent i segur que ens seguirem trobant.
Un plaer venir, perquè a més estic a 3/4 de casa, no li digues a ningú, però estic a 3/4 de casa.
No donarem l'adreça.
M'encanta, vull dir, m'encanta venir a Balaguer sempre, qualsevol excusa és bona per venir a Balaguer i veure la plaça del Mercadal i més des d'aquí dalt.
Doncs sí, mil gràcies un altre cop. Sempre despedim el programa amb una mica de musiqueta. Avui és el meu darrer programa i la selecció musical no ha sigut fàcil. Vaig pensar que si un clàssic, que si posàvem una melodia actual ben plena d'energia, si posàvem tema més reivindicatiu, ja que hem tocat tema de mediació, un himne d'aquells generacionals... Però la veritat és que sobretot volia fer una dedicatòria a tots els meus companys i amics d'aquí de Ràdio Balaguer, als companys de la OCTE que vamos, no me'ls mereixo, i els companys del Consell, òbviament, que han estat una família durant aquests anys. I sobretot volia fer un fins aviat, que el que sempre serà la meva comarca. Us deixem amb Badlands, de Bruce Springsteen, i fins a la pròxima aventura, companys.
Gràcies, molta sort.
Gràcies per part de Ràdio Balaguer al Josep Raimat per aquests programes i per tota la energia que ens ha portat a la ràdio en tots els sentits. Agraïts per la tasca que has fet durant tots aquests programes i molta sort en el futur.
Cafè amb Energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un Cafè amb Energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.